Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El servei de grua municipal de Sant Cugat fa gairebé un any que no està disponible de manera regular. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, en situacions d'interès i on s'ha de vetllar per la seguretat, com esdeveniments al carrer, sí que s'ha garantit la recollida de vehicles de la via pública. Aquest mitjà ha tingut accés a un document, emès per l'Ajuntament, arran d'una petició d'accés a la informació pública realitzada per un veí, en què es detalla que durant el 2022 i 2023 el municipi disposava d'un servei de grua municipal únicament per respondre a les emergències. El document està acompanyat d'un annex signat per l'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré, en què s'especifica que el 2024 no es disposa de servei de grua, donat que la nova contractació del servei està en procediment de la licitació. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat un avís de situació meteorològica de perill per neu que afecta Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest dimecres. La cota de neu se situarà entre els 400 i els 500 metres i no superarà els 2 centímetres de gruix, amb una precipitació feble i minsa. La previsió de neu és des de l'una de la matinada fins a la una del migdia d'aquest dimecres. L'alerta s'ha activat a un total de 14 comarques de Catalunya. L'obertura del supermercat ecològic L'Invert al mercat de Volpelleres aquest dilluns marca l'inici d'una nova etapa pel comerç del barri. Al juliol, l'Ajuntament va treure la licitació d'11 parades, de les quals 6 es van adjudicar al supermercat barceloní. A l'establiment s'hi sumarà, més endavant, la inauguració de la peixateria Vents i Marees. Per altra banda, el mercat també recuperarà la parada de fruites i verdures Can Quimet Gall. D'aquesta manera, l'espai recuperarà durant 2025 el 100% de l'ocupació. I Cugat Mèdia organitza l'acte Units per l'Esport amb motiu de l'aniversari de la coordinadora d'entitats esportives i Sant Cugat Creix, que tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a la sala Clavé de la Unió. El magazín Faves Comptades ha escalfat motors amb una tertúlia amb la presència de l'expresident de Sant Cugat Creix i del rugby Sant Cugat, Mauri Benito, i de l'expresident del futbol sala Sant Cugat i un dels fundadors de la coordinadora, Josep Maria Zapater. I el primer equip femení de l'Oxigen Patiuga i Club Sant Cugat rep aquest dimecres a les 9 de la nit un dels equips més potents de la Hockey Lliga Iberdrola, el Manlleu. Després d'encadenar 3 victòries consecutives, l'equip de Borja Ferrer va veure com es trencava la seva bona dinàmica dissabte a la pista del Cugué, al Mataró.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 4 de desembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui preguntarem sobre quins impostos ha de pagar un ciutadà mitjà a l'any. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem de consum conscient i responsable amb Aina Serra, membre de la cooperativa La Sembra. I afegirem una mica de patrimoni per repassar els 60 anys del restaurant Rancho El Paso de la Floresta amb un dels seus propietaris. I per acabar, parlarem de gastronomia i dels productes que podem trobar a Collserola. Ho farem amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers. comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. El consultori, amb Sara Vella. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Bon dia, ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem d'impostos. Sentim la consulta que ens ha enviat l'Enric.
Bon dia, sóc l'Enric i fa uns mesos em vaig comprar un pis a Sant Cugat. A més, m'he fet autònom recentment i estic una mica perdut amb el tema d'impostos. Em fa por que se m'escapi alguna cosa i que em caigui una multa caríssima per despistat. Em podríeu aclarir quins impostos he de pagar com a propietari d'un pis i treballador autònom? Gràcies.
Per respondre a l'Enric i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el professor del màster de Fiscalitat per la UOC, advocat i soci d'Auren, Lluís Basart. Hola, Lluís.
Hola, bon dia.
Anem a pams. Abans de res, pel tema de l'habitatge, quins impostos hi ha associats, tant si ets propietari com si no ho ets?
Bé, aquí hauríem de distingir entre el que és la compra de l'habitatge i la tinença d'aquest habitatge com a propietari. Quan parlem de la compra, hi ha impostos que corresponen al comprador i altres al venedor. Els impostos que corresponen al comprador serien el pagar l'impost del valor afegit si l'habitatge és nou, o bé l'impost de transmissions patrimonials si és un habitatge usat. I quan parlem del venedor, hauríem de parlar de l'impost de la renta, és a dir, pot haver una plusvàlua per la venda d'aquest immoble o d'aquest habitatge i, per tant, s'ha de pagar l'impost de la renta, i també el que se'n denomina plusvàlua municipal, que és un impost local que es paga també per part del venedor quan ven un immoble, doncs, o un...
En el cas de que volguessis fer una associació, hauries de tenir ser un mínim de 3 persones. Un president, un tresorer i un secretari.
Vale. Quina diferència hi ha entre associació i entitat?
O sigui, per formar una entitat hi ha 3 formes jurídiques. Pots formar una entitat a través d'una associació, a través d'una fundació o a través d'una cooperativa. Llavors, les diferències jurídiques són, si tu fas una associació, no necessites cap tipus de patrimoni inicial. L'únic que necessites són 3 persones, com he dit, un president, un tresorer, un president, presidenta, tresorer, tresorera, o secretari o secretària. En el cas de que decideixis fer una fundació, aquí sí que ja necessites una aportació inicial d'uns 30.000 euros.
Okay.
Sí. I la governança ha de ser a través d'un patronat o i estarà subjecta a la voluntat del fundador o fundadora de la fundació o d'una cooperativa d'iniciativa social. Ja no regeix el president, sinó que regeix el patronat i està subjecte al fundador. I per últim cas, si la teva opció és crear una entitat que sigui una cooperativa, el que necessites és una aportació mínima de 3.000 euros i en aquest cas qui decideix i qui fa la feina de l'entitat són tots els socis que treballen en cohesió col·laborativa.
Molt bé. O sigui que segurament el que comentava el Carles, el més adient seria l'associació, el primer tipus.
En el seu cas, li convendria ser una associació, sí. Llavors, sí.
Per tant, si parlem d'una associació, no tindria cap cost vinculat?
No tindria cap cost vinculat. Llavors, el que hauria de fer és intentar respondre's a 5 preguntes.
D'acord.
Una, què és el que vol fer amb aquesta entitat? Com ho vol fer? En qui ho vol fer? Per a qui ho vol fer? I en quins mitjans ho farà? I això, tenir-ho ben redactat, com si fos un projecte. Un cop tingui aquest projecte i sàpiga que ja vol fer una associació, ha de crear un acte fundacional. Que l'acte fundacional és el document que dona entrada a una associació al registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat. És el document per poder enregistrar la teva entitat dintre del registre de la Generalitat. Quines coses s'ha de tenir aquest acte constitucional?
Sí, bona pregunta.
L'acte constitucional ha de tenir ben detallat el lloc i la data de l'acte, la denominació de l'entitat, com es vol dir aquesta entitat, el domicili, on estarà el domicili social de l'entitat.
Pot ser la casa d'un dels participants, sí, mentre no hi hagi seu.
Pot ser la casa d'un... Sí, cap problema. La nacionalitat, en el cas que siguin menors d'edat, l'edat dels menors i l'autorització de les persones responsables, tutors legals. Fer un escrit constant la voluntat individual de constituir entitat. Els estatuts, que els estatuts són l'eina de l'entitat, és molt important. Després en parlem dels estatuts. Les aportacions fetes al patrimoni inicial, en el cas de que n'hi hagi, no sé si en aquest cas vol comprar patins en línia, doncs quants patins en línia, quines aportacions econòmiques han fet per tenir aquests patins en línia, material fungible, i quines persones integraran els òrgans de govern, qui serà el president i la presidenta, qui serà el secretari o la secretària, i qui serà el tresorer o la tresorera. Pel que fa als estatuts, és l'eina bàsica que té cada entitat, i els estatuts també és un document que especifica el tipus d'entitat. En el cas de la Carla, suposo que serà una entitat o esportiva o social.
Sí.
Quins membres seran els que formaran part d'aquesta entitat? Com s'organitza internament aquesta entitat? Quins òrgans de govern tenen? Que els òrgans de govern, en el cas d'aquesta associació, com que és una associació, seria l'Assemblea General i la Junta Directiva. En el cas de que fos una fundació, els òrgans de govern serien el patronat. Mm. I en el cas de que fos una cooperativa, seria el Consell Rector i l'Assemblea de Persones Sòcies. I un cop ja tens els estatuts redactats, has de fer la inscripció al registre d'entitats jurídiques al Departament de Justícia de la Generalitat.
D'acord.
I en el cas del Carles, si volgués, també es podria inscriure al CENS de registre d'entitats esportives, per exemple. D'acord. I si volgués tenir voluntaris, també es podria enregistrar dintre del Cens de la Voluntariat de Catalunya.
Val, aquí ja hauríem d'anar mirant cada cas en particular,
sí,
no? Segurament.
Sí, perquè a part de formar part del Registre d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, hi ha altres censos, que poden ser doncs, el Cens de Voluntariat de Catalunya, el Cens de les ONGs, el Cens de les Entitats Juvenils, el Cens del Registre d'Entitats Esportives, el Cens del Registre d'Entitats de Medi Ambient, entre altres censos.
D'acord, i si ens centrem només en el cas de les associacions, es pot accedir a algun ajut, ja sigui de cessió d'espais, de finançament, de programació d'activitats?
Clar, si parlem d'ajuts locals, a nivell d'Ajuntament,
sí,
el que cal és, un cop t'hagis enregistrat al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya, el que has de fer és anar al Registre d'Entitats local de l'Ajuntament de Sant Cugat i enregistrar-te a dintre del Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Sempre senzillets els tràmits.
És el més senzillet que hi ha. Els tràmits administratius ja sabem tots que no són tot lo àgils que ens agradaria que fossin, no? Perquè són maquinàries molt, molt, molt burocratitzades, però en el cas del Registre d'Entitats no és molt complex l'omplir la fitxa del registre, tampoc.
És paperassa, però es pot fer.
Sí, hi ha molta més feina en fer els estatuts, en fer el projecte.
Ja.
Això és molt més... T'has de sentar i pensar-ho molt més. El registrar-te al Registre d'Entitats no és una tasca molt complicada.
D'acord.
Llavors, un cop t'hagis enregistrat a l'Ajuntament, tens dret a diferents accions. Per exemple, si vols fer una acció a via pública, pots demanar que et facin, que et cedeixin un espai a via pública per fer una activitat de la teva entitat. També tens dret a sol·licitar sales o espais dintre dels dispositius municipals, també. I, evidentment, també tens dret, en el cas de que vulguis demanar una subvenció, també tens dret a formar part de les persones que, de les entitats que demanen subvencions per poder, diguéssim, d'alguna manera acotar una mica els costos a través d'aquestes subvencions de la teva entitat.
D'acord. Perfecte, doncs ho hem de deixar aquí, Xavier. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molta informació, molt interessant.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Avui hem de parlar de la coordinadora d'entitats esportives que en aquest 2024 fa 25 anys, un quart de segle, es diu Ràpid, i també de Sant Cugat Creix, que en compleix una desena, també aquest 2024. S'han posat les dues plataformes d'acord per celebrar aniversari i avui Cugat Mèdia organitza doncs, una projecció d'un reportatge on es resumeix aquests anys d'història de les dues associacions esportives que treballen, com sempre, per millorar l'esport a casa nostra. L'acte serà a les 7 de la tarda a la sala Claver de la Unió. I avui aprofitem aquest esdeveniment per parlar a la tertúlia política d'esport i ho farem escoltant primerament el qui va ser el primer president de la coordinadora d'entitats esportives, l'Antoni Pérez.
Com un front d'interlocució amb l'Ajuntament. Ja no era cada entitat que anava a buscar com podia millorar la seva situació, sinó que era la coordinadora, amb un acord de tots els que composaven la coordinadora, que érem 12 més o menys, reivindicàvem la distribució d'instal·lacions i, sobretot, la demanda de més instal·lacions.
No és una demanda que avui encara continua present pel creixement de la població de la ciutadania de Sant Cugat i també es va defecar els criteris de subvencions esportives que ara continuen vigents i, sens dubte, va ser l'inici, l'embrió del que després ha estat una relació entre les administracions, concretament amb l'Ajuntament i els clubs. Primer va néixer la coordinadora d'entitats esportives i després ho va fer Sant Cugat Creix. I avui, sobre la taula, posem aquesta pregunta, formulem aquesta pregunta. La política esportiva municipal dona suport als clubs de manera efectiva i adient? Doncs per parlar de tot això, tenim diferents representants dels partits polítics que tenen representació al consistori. Primerament, farem les pertinents presentacions. Ja ens acompanya l'Eduard Rovira, exregidor de Junts, també va ser exregidor d'Esports i assessor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat. Eloi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Després, en Ferran Cortizo, membre de la llista d'Esquerra Republicana a les municipals i assessor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament. Ferran, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
José Gallardo, regidor del PSC, bon dia.
Bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP, bon dia.
Bon dia.
Lourdes Llorente, militant de la CUP, bon dia.
Bon dia.
I Ramon Gutiérrez, representant d'en Comú Podem al Consell de Cultura.
Com?
No.
Tenia... Portaveu d'en Comú Podem. Ja
acabem abans. Regidor d'en Comú Podem. Sí. T'havia posat massa títols, eh?
Sí.
Avui ja n'hi ha prou, eh?
Sí.
I qui no podrà assistir avui és cap representant de Vox, i ens ha dit que disculpem la seva presència. Doncs bé, entrem en matèria i parlem d'aquesta pregunta. Comencem amb la de Rovira.
Bé, bon dia, i d'entrada doncs crec que coincidim tots aquí en part d'anàlisi, no, del que feia l'expresident i fundador de la coordinadora, doncs que hi ha una reivindicació històrica que encara continua, que és el creixement en instal·lacions esportives. Crec que la ciutat ha crescut a un ritme doncs, imparable i molt, molt ràpid. Les entitats ho han fet també, doncs, han seguit aquest ritme de creixement. Des de l'administració s'han fet doncs, nous equipaments o millores o ampliacions, però és on realment encara doncs, tenim molta feina a fer. I pel que fa al suport no, de l'administració local al, al teixit associatiu i a, la, i a les polítiques esportives, crec que el que busquem sempre és fer-les amb la màxima eficiència, no, que és destinar tots aquests recursos que es pressuposten al màxim, no, que vol dir que executar les partides perquè doncs, aquells diners públics arribin doncs, als seus no, beneficiaris, a les entitats i als usuaris, i per tant aquest és el nostre objectiu. I adient, bueno, nosaltres considerem que sempre doncs, aquest aspecte ens agradaria poder fer més una miqueta doncs, amb el que fa amb el volum no, de metres quadrats d'equipaments esportius, siguin de, del que sigui, doncs, per donar resposta a aquest gran volum de pràctica esportiva que té el municipi, organitzada amb els clubs i també no ens oblidem de la ciutadania, no, de, del seu propi ús i activitat física, doncs creiem que és bona i pensem que aquí és on hem d'incidir nosaltres no, en aquest creixement per donar resposta a aquestes necessitats i per altra banda doncs, mantenir aquest suport del dia a dia que ens costa doncs, que el, avui en dia les entitats tenen garantida la supervivència i al contrari no només sobreviuen sinó que no paren de fer projectes, de projectes socials, esportius, de qualitat, competint, rendiment, i per tant considerem que això és una bona senyal doncs, de que les entitats estan en una situació molt, molt bona i per tant poden fer més feina del que podria ser una entitat normal, no? El clàssica, vaja.
Ferran Cortizo, d'Esquerra Republicana, sobre la pregunta.
Primer de tot, si permets, Joan, volia felicitar tant a la coordinadora com a Sant Cugat Creix per aquests aniversaris significatius, no? 10 i 25 anys al capdavant o liderant d'alguna manera el món de l'esport santcugatenc, crec que es va per la ciutat i per tant des d'aquí és la meva felicitació, no? Dit això, és evident, com deia l'Eloi, tenim una mancança històrica a nivell d'equipaments. Les velocitats de la ciutat o de la societat o de les entitats no és la mateixa que la d'administració i, per tant, tenim aquesta carència històrica. És a dir, al final no vam saber en el seu moment com no vam ser capaços de com definir aquesta evolució de ciutat, no? Remonto anys enrere, i sí que és cert que en aquests darrers anys hem anat evolucionant, hem anat, diguem, agafant una mica embrancida per mira de posar-nos una mica al dia. Està clar que queda molt, molt per fer, això és una cursa d'ultrafons, la línia d'arribada està molt lluny i queda molta feina a fer. No? A partir d'aquí, seguir treballant, seguir acompanyant, crec que l'administració, part de la seva obligació és acompanyar les entitats per poder desenvolupar les seves activitats.
Molt bé, José Gallardo, del PSC.
Sí, primer de tot, bueno, posar en valor el suport als clubs i les entitats de Sant Cugat, en especial a Sant Cugat Creix. Creiem que és una entitat referent a Europa en defensa de la dignificació de l'activitat esportiva. I sobre la pregunta que dèieu sobre la política esportiva municipal donar suport als clubs, creiem que no. I això ho demostren els números, no? Falten recursos econòmics i materials. Penseu que el 2024, a data d'octubre, s'ha necessitat 7,2 milions d'euros per despeses en esports. I al pressupost del 2025 només hi ha 2,6 milions. No arriba a 2,6 milions. Amb la qual cosa, bueno, això representa que no hi ha un suport real o, bueno, al darrere per l'esport de Sant Cugat, no? Creiem que la promoció de l'esport és una assignatura pendent, per tant, per part d'aquest govern. Falta recursos no només econòmics, sinó també a nivell de recursos humans, personal municipal. Caldria també una regidoria única, en aquest cas, d'esports, com la Generalitat està fent amb un exemple, la primera conselleria d'esports de la Generalitat, i s'hauria d'agilitzar també i simplificar el tema administratiu. Creiem que falta rigor en el tema de subvencions, és una queixa per part també dels diferents clubs esportius, i manca el compliment dels compromisos adquirits per part de l'Ajuntament. Cal també una proposta més ambiciosa per l'esport, especialment el que s'anomena l'esport 360, ja que creiem que l'esport no només afecta a la parcel·la només física, sinó a altres aspectes de la nostra vida. L'esport és cohesió social, i això hem de fer èmfasi en que és una eina d'inclusió a totes les etapes de la vida. És salut física, com hem dit, salut mental, ajuda a reduir l'estrès, l'ansietat. En l'àmbit educatiu també permet, d'alguna manera, transmet aquests valors de companyerisme, disciplina i respecte mutu. també és una projecció de ciutat a la qual d'alguna manera presentem Sant Cugat a la resta del món, en aquest cas, bueno, o de Catalunya, siguin tan ambiciosos. Promoció econòmica també és important, les entitats esportives també generen, en aquest cas, treball i activitat econòmica, per tant fan una tasca social i educativa, i per tant, en definitiva, és una part important de la nostra vida i de la nostra societat, no? És una eina de transformació social. Per tant, creiem, en definitiva, que manquen equipaments i inversions, i a la diferència de la Generalitat, que està fent un pla de xoc d'infraestructures esportives, Sant Cugat, doncs veiem que el pressupost no ho té previst.
Molt bé. Alfredo del Guada, del PP.
Bon dia, i en primer lloc agrair a Cugat Media doncs, que faci una tertúlia política d'esport. Jo crec que això és històric. I no recordo amb els anys que porto en aquesta ciutat una política de tipus i en aquesta hora. No? Les meves següents paraules de reconeixement. Primer, la coordinadora d'entitats esportives pels 25 anys. Jo vaig ser pràcticament, la meva etapa de regió d'esports va coincidir pràcticament amb la seva fundació. I volien recordar-me dels nou presidents que hi ha hagut, començant pel Toni Pérez, després amb el Raúl Martos, l'Ignasi Bassó, la Lourdes Llorente, que la tenim aquí, la Mònica Mateu, el Joan Salabert, me'n recordo a tots,
Rafael Oledo
i Joan Carles Sada. Aquests, i també dels tres presidents, també de passant per Albert Sararic, després el
Mauri Benito
i ara Miquel Martínez de la Sant Cugat Creix, perquè demostren doncs, la unió de l'esport santcugatenc, i crec que és maco en un dia com avui recordar-ho. Estimosament, no us podrem acompanyar aquesta tarda, tenim un acte important de partit a Sant Cugat amb el nostre president i Alejandro Fernández, i és impossible. Però bueno, d'esperit hi serem. La pregunta, rotundament, no. I, no, i ho dic des de tres punts de vista. No hi ha lideratge polític, hi ha mancances greus econòmiques i hi ha problemes administratius importants. Em sap greu, Eloi, perquè tu estàs avui representant aquí a Junts, al govern, però el lideratge polític es demostra avui a la regidora d'Esports, que hauria d'estar aquí. No ha considerat venir o no ha pogut venir, però crec que en petites coses com aquestes es nota si hi ha un lideratge polític en el camp en aquest àmbit, no? Ja ho vaig denunciar en el primer Consell d'Esports i bueno, de moment pues, sembla que la línia és aquesta. Amb el tema econòmic, tampoc, vull dir... Jo recordo, a gener del 2022, en Junts, a l'oposició, va presentar una moció, que jo no hi érem, però que jo l'havia subscrit al 100%, després la vau reflectir en el seu programa, en el vostre programa electoral, i allà parlava, entre altres coses, d'augmentar en 2 milions d'euros el que és el tema del pressupost d'esports i augmentar un 200% el tema de les subvencions. Demanau també, entre altres coses, que només arribar ja entre el 80% de les subvencions de l'any 2023 les entregaria, bueno, a dia d'avui, bueno, ahir que vaig parlar amb tres presidents de clubs diferents, les subvencions de l'any 23 encara no s'han pagat. Les del 24, que també era una cosa urgent que s'anava fent seguida, ni tan sols s'han convocat. En el pressupost d'aquest any 2025 que s'acaba d'aprovar, és cert, puja un 7% la despesa d'esports, però escolta, si amb un pressupost que augmenta un 32% sobre el global, la realitat és que baixa, perquè si el 2024 era un 1,8%, ara aquest any és un 1,5%. Això en altres àmbits que depenen de la mateixa regidoria no passa. I en el camp de, també deia administratiu, també ho he dit moltes vegades, hi ha un tap allà. Les entitats es queixen de que moltes vegades es deixeixen a l'Ajuntament i ni tan sols se'ls hi contesta, i que a vegades se'ls hi contesta amb un no directament sense explicacions, i això són qüestions que s'han de canviar. Si vols, també parlarem de la inversió que es fa per persona en comparació amb altres municipis. A la província de Barcelona està una mitjana d'uns 70 euros per habitant que s'estan invertint per persona. Sant Cugat, segons la web municipal, que crec que les dades eren de 2023, eren de 40 i pico euros. Vull dir, bueno, per la meva primera intervenció paro i deixo, torno al següent, perquè hi hauria molt que parlar.
Molt bé, Lourdes Llorente, de la CUP.
Hola, bon dia. Em sumo a les felicitacions i respecte tant a aquesta tertúlia com a l'aniversari de la coordinadora i de Sant Cugat Creix, que són dues entitats que crec que han fet molt bona feina de cara a defensar els interessos de les entitats en coordinació també amb el treball que fan de cara a l'Ajuntament. Respecte a la política local i al suport de l'administració a les entitats. A veure, jo crec que hi ha dues lectures, no? Una lectura és, en abstracte, l'Ajuntament ha fet ha tingut bons objectius de cara a l'esport, ha fet molt bona feina històricament. La creació de la UMED va ser, crec, un dels hitos més importants segurament del qual l'administració i Sant Cugat pot presumir, però a dia d'avui no ens podem quedar amb el cofoisme de què vam, que bé que ho hem fet, no? Hem donat molt suport a l'esport base amb la introducció de l'esport a les escoles. No ens podem quedar amb això. El nostre esperit és sempre d'aconseguir més i millor i fer millor feina cada dia. I hi ha coses que històricament estan entroncades i estan sense resoldre. Un és el tema de les instal·lacions. Escoltava que no hem sabut o no hem pogut fer-ho millor, no? O no hem sabut fer-ho millor d'alguna manera, no? Això obeeix a una política de mirar cap a una banda, és a dir, l'Ajuntament sabia que volia fer créixer la ciutat. Jo recordo anuncis i entrevistes a diversos alcaldes sobre com anava a créixer la ciutat, anirem a aquest barri, tindrà no sé quants mils d'habitatges, aquest altre barri creixerà d'aquesta manera, és a dir, hi havia una política urbanística que anava cap a un cantó, però no venia acompanyada, no només en àmbit d'esports, però ara estem parlant d'esports, no venia acompanyada amb una coherència d'inversions i de planificació en l'àmbit d'esports. Llavors, això clarament no s'ha fet bé. I això repercuteix, evidentment, en les entitats esportives i, en conseqüència, en les famílies de Sant Cugat. El tema de les subvencions és un altre tema que està sempre encallat. Vull dir, que les subvencions es paguen tard i mal és un fet històric que no hem sabut resoldre cap de les administracions, cap dels governants que hem passat per l'Ajuntament, per el govern de l'Ajuntament. Però que no ha de ser difícil de resoldre. Vull dir, és voluntat política agafar els tècnics, agafar intervenció, agafar tresoreria, seure tothom a la taula i veure com les entitats poden cobrar les seves subvencions el més aviat possible. Això s'ha de poder resoldre. No té cap sentit que el 2024 no s'hagin pagat les subvencions del 2023. No té cap sentit ni cap lògica. Com s'està ajudant llavors a les entitats? I jo voldria obrir un meló que només el llançaré aquí, i és també la política de subvencions. Les subvencions és una manera de fer política. Quan tu fas una subvenció a una entitat, el que estàs llançant és el missatge de vull promocionar aquesta activitat. Llavors, el meló és, la subvenció ha de ser una entrada constant, permanent i sempre la mateixa de cara a les entitats, o estem ajudant les entitats a fer alguna cosa amb aquesta política subvencional? I si aquesta és la intenció d'ajudar les entitats a lograr alguna cosa, com controlem si aquesta subvenció està complint aquest destí final? Crec que és un tema que mai hem volgut mirar, mai hem volgut afrontar, i d'alguna manera s'hauria de poder afrontar, perquè la lògica no és que les entitats siguin subvencionades per si, sinó que les entitats puguin sobreviure, puguin fer la seva activitat, puguin promocionar el seu esport, practicar-lo i anar cap endavant amb el seu esport, no rebre uns diners perquè sí. Llavors, estem acomplint aquest objectiu? I per últim, estem donant el suport que es mereix a l'esport de base? Estem actualitzant els objectius de l'esport de base, que és el que tothom en aquesta taula crec que des de molt antic venem dient que és el que s'ha de fer, que és l'aposta de Sant Cugat, l'esport base, l'esport per tothom, que tots els nens, joves, adults i sèniors puguin trobar la seva pràctica esportiva més adient? Això ho estem actualitzant a la pràctica esportiva moderna? Aquestes són preguntes que ens fem, que crec que cal posar sobre la taula.
Molt bé, gràcies, Lourdes. Donem la paraula al Ramon Gutiérrez d'En Comú Podem.
Gràcies, bon dia a tothom. Jo, efectivament, també em sumo, evidentment, a les felicitacions, no?, d'aquests 25 anys de la coordinadora, 10 anys de Sant Cugat Creix, crec que tots estem d'acord en que l'esport a la nostra ciutat ha sigut un vector molt fort, i moltes de les intervencions que avui hem dit, no? de dinamització, de cohesió, de creació de comunitat a la nostra ciutat. S'ha considerat una prioritat durant molts anys, sobretot en el màxim boom, no? de la planificació del creixement i tal, tot i que efectivament estic d'acord amb la Lourdes que ens vam deixar moltes coses en com havíem de, no només en temes esportius, sinó en molts temes de com havíem de créixer i cap on havíem d'anar. Llavors jo crec que aquesta identitat que ens genera l'esport sovint la donem per suposada, no? O sigui, com que ja som una ciutat plenament esportiva i els nivells d'activitat física dels nostres ciutadans són altíssims, els nivells de federació, o sigui, de participació en clubs també són molt alts, doncs ens sembla que ja tenim una política feta, no? I home, sí que és veritat que si actualment se sosté aquesta dinamització de la ciutat a través de l'esport és gràcies a la feina que fan les entitats i els clubs i la gran alta participació de la ciutadania en aquests clubs, no? Però a l'hora de la veritat, no? Ho deia una mica el José, és que a nivell de recursos públics, no? Que estem destinant, a nivell de pressupost, per exemple, que és el més fàcil d'analitzar, doncs, home, el pressupost d'aquest any planteja una pujadeta molt limitada respecte a l'any passat, però és que l'any passat hi va haver una retallada espectacular pel que fa als recursos que es destinaven en esports, no? I la qüestió de les subvencions clama al cel, també s'ha dit el tema de les infraestructures i de les necessitats d'equipaments. Jo crec que, si ens imaginem, no? Aquestes entitats que tiren tant del carro, que ens dinamitzen tant la ciutat en aquest aspecte, amb uns recursos a l'alçada, no? Ostres, moltíssima feina de la que ens fa falta a la ciutat, no només en qüestions esportives, sinó en termes generals, de creació de comunitat, de veïnatge i d'identitat, amb l'esport estaríem fent una feina espectacular, no? Llavors, jo em sumo a les crítiques, no?, que han sortit respecte a que potser en els últims anys no estem destinant els recursos necessaris en aquesta priorització, i sobretot perquè, bueno, igual que en qüestions com la cultura o de més, l'esport és un element, repeteixo, molt important de comunitat de la nostra ciutat.
Molt bé, ara hem fet la resposta a aquesta pregunta i bàsicament hem parlat de subvencions, hem parlat de falta d'equipaments esportius o de model esportiu. A nivell de ciutat, vosaltres, que observeu que hi ha un model esportiu santcoatenc marcat?
Bueno, abans d'entrar, deixa'm respondre
sí,
una
tant,
mica,
no?
Perquè
tant.
Crec que ha sigut un atac, eh? Ja sabeu que és una manera de parlar, però bueno, crec que cal respondre algunes coses, no? D'entrada, entenc que com a grup vam excusar la regidora perquè avui teníem unes jornades importants i no podia anar, i per això no està aquí, si no estaria ella aquí, evidentment. I per tant, bueno, com vostès no aniran aquesta tarda, doncs ella no podia venir aquest matí i no passa res. D'entrada, després, a nivell de pressupost, no? Ara s'han fet diversos comentaris. Ramon ha comentat que l'any passat es va retallar. Jo juraria que és les úniques àrees que no vam retallar l'any passat en el pressupost d'esports. I aquest any hi ha aquesta pujada i tal, que pot ser percentualment menor o pitjor, però també em sorprèn l'anàlisi que ha fet el company José del pressupost d'esports, no? Perquè si ve la partida és de 2,6 milions d'euros, per algú que ha estat a l'Ajuntament, sap com funciona el pressupost, sap que és transversal, sap que hi ha moltes partides que estan imputades i executades des d'altres àmbits, però que són beneficiàries tots els serveis d'esports. Aquest és el discurs que hem hagut d'escoltar sempre, no? que és insuficient, i segurament, doncs, si tinguéssim més recursos a disposició, hi posaríem més, perquè encara hi ha coses a fer, no? Però crec que sobretot tindrà en compte en com fem l'anàlisi, perquè el José, que a més ha liderat l'àrea de serveis urbans, és conscient, doncs, que des de serveis urbans tot el tema neteja, manteniments, legioneles, arranjaments, manteniments correctius, o des de logística al personal. O sigui, hi ha moltes partides que s'imputen a altres àmbits i que s'executen a la pràctica per esports. Per tant, és una feina que nosaltres també volem intentar fer des de l'àmbit de qualitat per saber exactament, doncs, millorar aquestes xifres que no estan encara del 2023, que comentava el company Bergua, del que es destina en esports per habitant, que s'ha d'actualitzar, i en això estem, no? Per tant, crec que s'ha de tenir una visió més transversal del pressupost, perquè hi ha partides que són que afecten positivament esports i que s'executen des d'altres àmbits, no? Pel que fa a les subvencions, la Lourdes també feia doncs, un apunt, crec que molt interessant, perquè com jo comentava també al principi de la intervenció, les entitats afortunadament avui en dia tenen el dia a dia garantit amb la seva pròpia activitat, perquè ells tenen doncs, un volum d'usuaris i de socis doncs, molt alt, i evidentment doncs, no tenen cap cost afegit a l'activitat que no sigui federatiu, perquè recordem que l'Ajuntament fa una sessió 100% gratuïta durant tot l'any de tota l'activitat, per tant les entitats no tenen cap cost per fer ús de la promoció del seu esport, i per tant això els ajuda a que no necessitin tant de la subvenció pel dia a dia, i el que hem anat fent des d'uns anys enrere ja és vehicular més la qualitat en els projectes de subvenció, no? Ja no premiem tant la quantitat de l'esport i dels usuaris, sinó tot el tema de l'esport femení, esport adaptat, els projectes de formació, i aquí és on nosaltres intentem també fer un salt de qualitat, perquè són partides que no executem al 100% en la subvenció. La partida de 160.000 euros que hi havia per aquest any, que s'ha resolt ara doncs, els expedients i que en breu cobraran, perquè bueno, també sabeu doncs, que tots els tràmits que s'han de fer internament per fer una aprovació de bases, el ple, convocar-la, bueno, a vegades hem de perseguir les entitats perquè presentin la documentació, perquè facin tots els seus projectes bé, doncs ara ho farem, però ens trobem després que hi ha partides de qualitat, no? D'esport femení, d'esport adaptat, de formació del personal, que les entitats no demanen, no sol·liciten, no? Per tant, aquí és una part important on nosaltres podríem donar un suport doncs, per millorar aquesta part qualitativa de les entitats, i no ho estem aconseguint, però bueno, ho intentarem,
però
no?
Això és significatiu, vull dir que potser és una... És una possibilitat que les entitats no apliquen. Aquí passa alguna cosa, perquè les entitats fan esport femení, fan esports adaptats, vull dir, si no la demanen, potser és perquè o està mal formulada o no tenen l'acompanyament necessari per fer-la. Va. Potser cal simplificar tràmits. A la mateixa hora de ser rigorosa a l'hora de justificar l'acció subvencional, de ser potser més light, en el sentit de més facilitat, perquè les entitats no tinguin que fer aquest volum de paperassa cada vegades a demanar una subvenció.
Sí, però això Lourdes saps que no és un tema que l'àrea esports digui vinga, anem a demanar més papers perquè demanin menys. Al contrari, nosaltres fem els programes prou amplis perquè entri el màxim de projectes possibles, i una altra cosa després la gestió interna de la presentació de la justificació i intervenció faci la seva feina perquè està fiscalitzant diners públics, i aquí és on ara, per exemple, amb el nou contracte de l'UMED hi ha previst doncs, tot aquest seguiment i suport més constant des de l'oficina a les entitats que tinguin necessitats de reunir-se, de que els expliquin com presentar un projecte, com fer-lo millor, tal, perquè no estigui més recorregut amb el tema de subvencions. I aquest és un suport des de l'oficina que considerem esperem que les entitats ho vegin també amb bons ulls, clar, perquè es beneficia.
Gràcies, Eloi. José Gallardo.
Sí, jo vull respondre al tema del pressupost. Eloi, evidentment, sí que són coses transversals i des dels serveis urbans es fa un manteniment correctiu de les instal·lacions. Evidentment, el que jo notaria 5 milions d'euros per manteniment d'esports, de cultura, de 5 milions per escoles, això ho ha de preveure la pròpia regidoria d'esports, que ha de marcar el que és el manteniment i el creixement de les instal·lacions. Una altra cosa és que serveis urbans doncs, fes un tema correctiu, i moltes coses es feien amb la brigada, sincerament. No es feia amb un contracte a part, i amb 5 milions d'euros ja et dic jo que hauria fet molta cosa, eh? Ja et dic que, a diferència de despesa que hi ha entre un any i l'altre, hauria fet molta cosa. I, a més, si no teniu recursos, la Generalitat, ho acabo de dir ara, ha aplicat un pla de xoc d'infraestructures esportives. Que heu de dir vosaltres, des de l'Ajuntament, des dels governs, quines infraestructures necessiteu millorar, i són infraestructures que ja estan construïdes, i fa una línia d'ajudes molt importants. L'Abel, que va venir també aquí a Sant Cugat, el secretari d'Esports, ho va explicar directament. Vull dir, hi ha anat a més llocs, no només a la Sancu, també va anar al tema del vòlei. Ostres, s'ha de donar una miqueta d'exemple i aprofitar tots els recursos que hi ha. Si l'Ajuntament no els té, doncs es va buscar on hi siguin, no? Barcelona, per exemple, ha aprovat ara una inversió de 10 milions d'euros l'Ajuntament de Barcelona, evidentment, no és el mateix que Sant Cugat, només per manteniment d'instal·lacions esportives. Vull dir que sí que es pot fer, i si, si hi ha un interès, sí que es pot fer d'alguna manera una inversió en aquest cas, no? I jo volia marcar una cosa que no s'ha dit fins ara, suposo que potser em surto la pregunta, però és el tema del gran repte que tenim com a la igualtat de gènere a l'esport, no? En aquest cas, jo crec que no ho hem dit, i jo crec que s'ha de posar sobre la taula, el cas que, bueno, el 77% de les llicències federatives són masculines, i l'esport femení cau, sobretot, després de l'etapa escolar. Jo crec que aquí hem de... Segurament Sant Cugat estem una miqueta millor que la resta, no tinc les dades, tampoc vull dir que no, però segurament estem millor, però és un tema que jo crec que també hauríem d'abordar com a ciutat.
Molt bé, Ramon.
Sí, jo, Eloi, em sembla una mica greu la resposta que has donat ara. Vull dir, crec que... O sigui, dir que, bueno, que no passa res, no ho has dit ben bé així, però bueno, que les subvencions no és tan greu quan en realitat les entitats els estan deixant els equipaments gratis, no? Primer només faltaria, i després, ostres, és que els manteniments de les instal·lacions han baixat molt, també. És a dir, al final, què els estem deixant a les entitats, no? Mirem les instal·lacions de Can Llobet, per exemple, com està l'Olímpic, no? O sigui, és que em sembla frivolitzar-ho. I després també, home, és que si les entitats no es presenten a les subvencions d'esport femení, o no es presenten a les subvencions d'esport inclusiu, o clar, si traguem, perquè clar, és que hem de perseguir les entitats perquè presentin la documentació, home, culpabilitzar les entitats de no rebre les subvencions també em sembla greu. O sigui, és que tant una cosa com l'altra. Bueno, has exposat aquests arguments per justificar que les subvencions estaven entregant tard. Llavors, a mi això em sembla greu. Crec que, com deia la Lourdes, és molt important. I si s'està fent a través del nou contracte de l'OMET, doncs felicitats i tot el suport en acompanyar les entitats a l'hora de presentar-se les subvencions. Evidentment, no reduirem el nombre de paperassa que s'ha de presentar perquè la llei és com és, tot i que ho hauríem de fer. És a dir, crec que hauríem d'iniciar una revisió de desburocratització de l'administració i en molts aspectes hauríem de mirar què és realment necessari presentar i què no, però en tot cas sí que podem, tenint en compte aquest creixement de la burocràcia que hi ha hagut a la nostra administració, crec que les entitats, que el seu objectiu no és presentar subvencions, ni, i per tant, el temps que dediquen a aquesta feina hauria de ser el mínim, no? Perquè tenen un altre objectiu, que és, doncs, en aquest cas, doncs, fer esport a la nostra ciutat, necessiten tot el suport per part nostra perquè puguin fer aquesta tramitació doncs, d'una manera molt més senzilla i molt més fàcil.
Alfredo.
Sí, a veure, per posar una mica en context, i aquí tiraré un cable en l'Eloi, no? Les subvencions del 2023 s'estan venen perquè un tripartit anterior no les va convocar, vull dir, això us ho vau trobar vosaltres, vull dir, això és una realitat. El que a vegades em xoca és que parles, ostres, porteu un any i mig ja, Vull dir, que estiguem al desembre del 24 i encara les del 23, quan vau dir que les convocaríeu només a arribar, doncs home, un any i mig. Jo he sigut regidor d'esports. A la meva època érem tres persones de personal esports i les subvencions sortien, I també hi van ser precisament els que es van aprovar els criteris que...
Amb alguna... tard,
sí, però vull dir que no eren... A l'any 2000, 2001, 2002, quan es van aprovar els criteris de subvencions, i una cosa nova, és que eren tres persones, treballant esports, i una era una secretària de direcció, vull dir que hi sortien, vull dir que, pues, i ara ja crec que el personal d'esports n'hi ha més del que hi havia abans. En tot cas, en el pressupost abans parlàvem, vam fer una pregunta a la Comissió d'Economia de l'Ajuntament perquè en totes les partides que es van lliurar als grups municipals, les subvencions d'esports no hi figuraven, i en aquest any s'havien de convocar, el 25 s'han de convocar les del 24 i les del 25, i el tinent d'alcalde no ens va saber respondre. Ho tornarem a demanar la setmana que ve. Jo m'ho he tornat a mirar, ho porto aquí imprès, aquí els oients no ho veuen, però tinc aquí tots els números, i les subvencions com a tals no hi figuren. Suposo que ja estarà solucionat el tema i es convocaran en temps i forma, i espero que sigui ja a principis d'any, almenys les del 24, les del 25 quan es pugui, però dintre d'aquest any. Pel tema de les inversions, a mi em xoca que més enllà de... el pavelló de la rítmica, que és una inversió que ja ve pactada del tripartit anterior, no hi ha cap nova instal·lació projectada. Tinc aquí també les inversions pels propers anys. No n'hi ha. Hi ha obres de manteniment, de millora. Aquest any hi ha tres o quatre coses programades. es va prometre, i la regidora ho va fer tres vegades en la presentació del Sant Cugat, del Sant Cugat del futbol, que aquest any 25 pues, es faria l'arranjament del camp de futbol 7, pues, bueno, pues, això no, això està projectat pel 2026. Vull dir, però em xoca això, no? Hi ha una manca de manteniment espectacular, i aquests dies m'he dedicat a parlar amb moltes entitats que usuaris de pavellons, tinc un llistat de 4 o 5 pàgines només amb coses que fan falta allà i que es ven reivindicant. Parlava abans de l'Olímpic i la Floresta, hi ha reivindicacions de fa de més de 10 anys. Això és una desjadesa absoluta. Portes de vestidors que no s'obren. Vull dir, entitats esportives que es queden sense aigua calenta i estan un mes i pico sense aigua calenta i reben multes de les federacions perquè no tenen aigua calenta. O no sé, o una cistella de bàsquet que igual tarden un mes en reposar, que està trencada i tarden un mes en reposar-la. Això són coses que s'ha de treballar. I, bueno, tu, Eloi, ets conscient, perquè quan tu eres regidor d'esports, es va fer el pla estratègic de l'esport, i aquell mateix pla estratègic reconeixia que faltava inversió en esport, tant en matèria de despesa com en matèria d'inversió.
Sí, jo volia fer un apunt també per la interpel·lació, no? El que deia la Lourdes abans, jo no he dit en cap moment que la cosa estigui feta, més havia de dir el contrari, és a dir, sí que és cert que fa 20 anys o 25 anys es va projectar un model de ciutat, que és així, però no es va preveure com havia de créixer, és a dir, jo anava en aquesta línia, no passa en la contrària.
Sí.
Vale, en aquest punt aclarit, no? Perquè a més, com he dit, això és una cosa de fons, que queda molta feina per fer, promoció de l'esport femení, queda molta feina per fer a nivell d'inversió d'equipaments, queda molta feina a fer a nivell de promoció de l'esport en qualsevol estadi, des de l'OMET, del privilegi que tenim de Sant Cugat de tenir l'OMET, però tota la promoció de l'esport escolar, etc, etc. És a dir, jo quan parlo comentava abans, que l'administració el que hem de fer és una feina d'acompanyament, també va lligada amb aquest sentit de facilitar la feina, no? Sabem que les entitats funcionen en base a personal voluntari i, per tant, els hem d'acompanyar més i més i crec que hem de focalitzar-nos també una mica en aquest punt, no? del concepte d'acompanyament, és a dir, no, diguem que no som rivals, sinó que som partners, no?
Eloi.
Bueno, jo entenc que estem en una tertúlia política i tots fem política, però em sap greu, doncs, el que ha dit el Ramon. O sigui, em sap greu, Ramon. Jo he dit, quan he parlat de les subvencions, que són tràmits llargs, sobretot internament, que el que endarrereix segurament, és la convocatòria, és elaborar-les, presentar-les, que te les fiscalitzin, portar-les al ple, exposar-les, tot això, i després, en el tram final, i a la part de les entitats, on fem normalment també reunions per explicar-los com funciona, com ho han de tramitar, ho presenten, tot i així hem de donar suport. Ara ho farem millor amb l'oficina, però ja s'està fent aquest suport, i que tu diguis d'aquest anàlisi que l'Eloi diu que la culpa que s'endarrereix en les subvencions són les entitats, em sap greu.
És que ara ho has dit d'una manera, abans has dit no. Hem de perseguir les entitats perquè presentin les subvencions,
sovint,
no és el mateix que has dit ara.
Hem de fer aquesta feina, com amb la petició d'horaris, o quan organitzen alguna activitat, perquè com que tu has dit, són voluntaris i voluntàries, fan tota aquesta feina de manera altruista, i el millor que saben, nosaltres intentem donar eines amb la guia, amb reunions, amb trobades, i tot i així, és la nostra feina perseguir-los perquè això surti i perquè ho puguin fer el millor possible. Però jo en cap moment he acusat a les entitats de l'endarreriment del pagament de les subvencions, no? Ho volia aclarir. Després, evidentment, parlo de manteniment en aquesta ciutat. És una cosa que tenim repartida entre moltes àrees, que hi ha mancances, no només correctiu, per exemple, els serveis urbans, doncs, està fent tot el tema d'estudi d'estructura per la coberta de la graderia de Can Magí, perdó. A la Floresta portem dies amb la brigada allà actuant, ara hem fet un contracte per al tema de les portes, coses d'aquestes que fem i que no és brigada, són contractes i són partides que destinem, no des d'esports, però que ho gestionem nosaltres. O sigui, és molt més complicat l'anàlisi, doncs, del que realment sembla, no? I també després tenim el dia a dia. O sigui, s'espatlla l'aigua, sabeu que són aigües públiques, i quan l'aigua es queda aturada ha de venir a servir de legionela, ha de venir una empresa a fer el tractament, s'ha de posar en marxa, i això, a vegades, doncs, s'endarrereix, lamentablement o tristament, un mes, o coses així. I després les entitats són les que ho pateixen, però nosaltres al servei us podem assegurar que els tècnics estan perseguint constantment doncs, com estan aquests temes, perquè realment posen molt, a vegades, difícil el dia a dia de quedar-se sense vestidors ara, no? Per exemple, a la dutxa. Però vaja, jo també coincideixo en que moltes vegades durant aquests anys hem projectat molt la inversió, nous paviments, i això després s'ha de gestionar, s'ha de mantenir, amb, bueno, amb una ciutat que ha crescut i que s'ha de mantenir per tot arreu, i ens falten doncs, a vegades recursos. Nosaltres també, ara de manera que estem licitant la gestió indirecta dels equipaments amb prestació de serveis, també estem incloent partides de manteniment per descarregar doncs, aquest dia a dia de la brigada, doncs, tenir diners propis en els propis equipaments per gestionar i per fer aquest manteniment correctiu i preventiu, que això ens ha d'ajudar i que volem veure com funciona, perquè si realment encaixa, doncs ho extrapolarem als equipaments que no tenim gestionats d'aquesta manera, no? Per tant, passetes s'estan fent, però abans ho comentàvem, no? Tot va molt ràpid i l'administració, doncs, a vegades no podem seguir ritme, però vaja, jo crec que coincidim que, a part de créixer, el que hem d'aconseguir també és mantenir millor i també, doncs, intentar que tothom faci un bonus dels equipaments, que a vegades també ens passa, i així aconseguirem, doncs, que tot estigui en un estat, doncs, més adient per a la pràctica esportiva, clar.
Molt bé, ens resten pràcticament 4 minuts. Jo el que us demanaria ara, estem pràcticament a acabar aquest 2024, quin seria el vostre desig en política esportiva municipal de cara al 2025? Un titularet, molt breu. Sempre m'agrada agafar-vos una mica...
Així. A l'últim moment, no, sí. Tasca!
Bueno, ja començo jo. Mira, jo em donaria per satisfet ja, perquè ja veig tan negre tot plegat. Vull dir que si... que Junts compleixi el seu programa electoral. Mira, ja, amb això ja faríem molt, perquè si augmenten realment, ara no ho veurem en el 2025, però sí que el 2025 esperem aprovar el pressupost de 2026, no? Si reflecteix aquest augment del 200% en les subvencions, es convoquen les subvencions del 24 i 25, i a més creix el pressupost d'esport amb 2 milions d'euros, jo feliç.
Molt bé, qui vol parlar més de felicitat? José.
Jo que les entitats es sentin recolzades, seria el meu titular.
Ramon.
A la línia, José, jo crec que les subvencions d'aquest any es convoquin a temps. Això estaria també una gran victòria.
Lourdes?
Que l'esport es convertís en una veritable eina de transformació social.
Eloi?
Bueno, doncs poder... jo que diria és que tinguem els recursos per a poder executar totes les partides que volem i projectes que volem, siguin de totxo o de qualitat o de projecte esportiu, vaja, o sigui...
Molt bé. I Ferran, t'ha tocat tancar.
No, per acabar, jo simplement posar en valor la feina, és a dir, el reconeixement, crec que de ciutat, que es mereixen les entitats esportives. Afegint també al que deia la Lourdes, no?, com a eina de transformació social. És a dir, al final, les entitats esportives sí que... És a dir, els que estem implicats les tractem, però o les vivim, però la ciutadania moltes vegades no acompanya o no posa en valor la feina que fan les entitats. No? Jo crec que una ciutat com la nostra, que té al voltant de 80 entitats esportives, home, jo crec que és per sentir-nos orgullosos com a ciutat.
Molt bé. Doncs queda dit, hem fet un repàs exhaustiu del panorama esportiu municipal de casa nostra. I avui recordeu que teniu aquest acte, encara hi ha doncs, possibilitat d'anar-hi. Ja sabeu que aquesta casa organitza l'acte Units per l'Esport, amb motiu de l'aniversari de la Coordinadora d'Entitats Esportives, 25 anys i Sant Cugat creix que en fa una desena, serà avui a les 7 de la tarda a la Sala Claver de la Unió. Hi haurà aquesta projecció del reportatge televisiu que fa un recorregut pel naixement de la Coordinadora i també de Sant Cugat creix, amb diferents protagonistes, amb imatges també històriques i, doncs, ha plogut molt, ha nevat, doncs, alguna vegada, i veurem gent que avui en dia doncs, també surt allà i també han passat els anys. Per un servidor també parlo, eh? O sigui que per tothom passa el temps. Dir-vos també que estem preparant un resum esportiu d'aquest 2024 i, sens dubte, algunes de les fites importants, com per exemple que el DSB Club Voleibol Sant Cugat hagi participat a Europa i vam veure i viure dos partits transcendentals en la història de l'esport santcugatenc amb la visita del Ginebra i també un altre equip important com és l'italià del Chieri. També el dia a dia molt important a casa nostra, l'actualitat ja saben que segueix a cua.cat i als diferents butlletins horaris, també a les xarxes socials, i dir-vos que aquesta és la penúltima tertúlia política d'aquest 2024. La darrera serà dimecres vinent i després ja ens retrobarem el 8 de gener. Per tant, doncs, la setmana vinent veurem quin serà el tema. Potser un bon tema seria aquest resum de 2024. Gràcies a tots els representants d'avui dels partits polítics. Nosaltres ens retrobem dimecres vinent. Ja us deixarem amb la segona hora del magazín Faves Comptades, que haguem de passar un molt bon dimecres. I gràcies un cop més per la vostra confiança. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Ràdio Sant